buenas noches. Seguimos con la programación no en directo de Contrabanda FM. Estáis en el 91.4 del dial, en www.contrabanda.org si nos estáis escuchando por internet. Y bueno, aquí estamos un lunes más, quincenal, ni en tu casa ni en la mía. ¿Qué tal, Teo?
Bien, bien, muy gustoso de estar aquí.
Pues esta noche estamos en diferido, hemos grabado el programa, así que vais a ver algunas variaciones en quién interviene y quién no, porque, bueno, como luego hablaremos de documentales y de ficciones, pues esto, al fin y al cabo, también es una ficción. Y así, pues, la montamos y la desmontamos como buenamente podemos.
Sí, más como podemos que como queremos, ¿no?
Sí, sí. Y, bueno, pues continuamos. Hoy no nos podéis llamar, pero, bueno, nos podéis escribir.
Ni en tu casa ni en la mía, @gmail.com.
O nos podéis decir cosas por el Twitter, que es ni en tu casa
/.
Guión bajo.
Bueno, es lo mismo.
Y pues eso, os dejamos con la sintonía. ¿Qué?
No, que como Sandra siempre dice /, pues yo ahora me lo he aprendido así, /.
Se me ha pegado.
Claro.
Ahora tornem. Con una pequeñita sección así de noticias más o menos de actualidad, porque estamos grabando con unos pocos días de desfase del día en el que se emite el programa, pero bueno, como podría ser actualidad, pero nos podréis estar escuchando en una de nuestras repeticiones como la del viernes, pues tampoco pa'l cas.
Sí, al final sí, la actualidad una semana amunt, una semana avall,
porque nosotras lo que hacemos es reflexión en profundidad, entonces da lo mismo. Y bueno, queríamos empezar haciendo una mención, tampoco no tenemos mucho más que comentar, pero nos parecía interesante comentar que desde el pasado 1 de agosto, creo, hay un grupo de personas que ya existían como grupo, que se llaman Comando Motorizado, de pertenecientes al movimiento del 15M, como ellos y ellas se autodenominan, que son un grupo de personas que trabaja por la diversidad funcional. Y que lo hace desde su propia diversidad funcional, ¿no? Entonces se trata de un colectivo que va con estas sillas de ruedas, tope de cañeras, con tracción electrónica, y que son la hostia, y que están haciendo una protesta delante del Parlamento, ¿no? Han entregado su primera acción fue entregar un manifiesto, una petición firmada para que pues los parlamentarios salgan uno a uno y dimitan de sus cargos, y un poco aluden a todas estas razones ya pues más comunes así al movimiento del 15M y a las protestas actuales por la crisis, pero hacen hincapié en la cuestión de que recortar en sanidad mata y desatiende a personas que lo necesitan, que recortar en estas pensiones de personas dependientes también mata o las dejan en una situación de absoluta mendicidad o de desatención total. Y también que no invertir en educación nos expone a quedar en manos de conocimientos ajenos, ¿no? Entiéndase incluso pues conocimientos de otros países o multinacionales o grupos o lobbies, ¿no? Que no que no nos den salida un poco a renovar pues esto, novedades, avances científicos o incluso, bueno, pues personas formadas, ¿no?, en nuestro propio país, entre comillas. Para seguir un poco el tema del comando motorizado, podéis poner en el Twitter este hashtag, comando motorizado, e ir viendo cómo están. Y bueno, pues así, nos parecía interesante un poco, ¿no?, reflejar esta atención a personas que se lo están currando desde la diversidad funcional y que están demostrando que les pueden pegar una buena patada en el trasero.
Y que parece que siguen ahí delante del Parlamento.
Al menos a día de hoy.
Así que están, bueno, o dicen, eso o eso decían, están encantadas y encantados si se les pasa a ver, a dar apoyo, a charlar un rato, uh-huh, ¿no?, que ahí están.
Bueno, pues a demostrar que no están solas.
Sí.
¿No? Y esa sería un poco la primera mención, no es así muy noticia, pero bueno, nos parecía un hecho así remarcable y que era interesante que, bueno, seguir enfocando el interés ahí.
¿Puedo hacer un comentario en relación a al tema de la educación y la dependencia exterior? Sí. Que al final el tema de la educación para mí tiene un montón que ver también con que la ignorancia nos hace dependientes, pero no de otros países, ¿no? Nos hace incluso dependientes dentro de nuestro propio país, nos hace dependientes de las clases dirigentes al final, ¿no? Y lo digo es porque yo no confío mucho en nuestra capacidad intelectual así como potencia
mundial.
Sí.
Bueno, dentro de esos argumentos vendría una cantidad de gente que te hablaría que nunca se ha invertido en I+D de una forma decente, que en investigación potente, en lo que siempre acaba todo en manos de los cuatro que lo manejan más por pasta que por interés así, el interés del común, ¿no?
Sí, igual sería una larga discusión, ¿no? También qué es I+D y qué tipo de investigación y desarrollo.
Qué miedo.
Queremos, ¿no? O si queremos desarrollo, ¿no? Bueno,
y en el apartado de países desarrollados.
Qué grande. En el apartado de países desarrollados seguimos con otra noticia que nos ha llegado así para comentar, para hacer escarnio, más que nada, no para contarla así súper rigurosamente, que seguro que se puede encontrar así con bastante facilidad. Y es que resulta que en Francia han aprobado una nueva ley, bueno, han hecho una especie de cambio de ley en relación a las agresiones sexuales y sexistas, ellos no dicen, pero sabemos, ¿no? Las agresiones sexuales siempre tienen algo de sexista, bueno, mucho de sexista. Y el cambio de ley es para hacer una ley que contempla más situaciones como agresión, ¿no? Como lo que vienen a decir, bueno, habría que mirar la ley, ¿no? Pero lo que vienen a decir las noticias que nos han llegado es que las agresiones verbales también se entran dentro de la ley y pasan a considerarse agresiones sexuales, ¿no? Y entonces están penadas y tal, y incluso miradas, decía, yo dudo bastante que sean miradas, ¿no? Pero bueno, lo que cuentan un poco parece es que como acciones que generen situaciones de agresión, en general supongo que miradas acompañadas de otras cosas, pues palabras, tal, y pongan a las mujeres en situación de vulnerabilidad, pues pueden ser pueden ser objeto de ser penadas, vaya.
Dentro de esta noticia decir que también un poco lo que había pasado es que en mayo derogaron la ley que había anteriormente por ser poco concreta, por no servir de casi nada. También hay quien lo vincula, algunos medios lo vinculan al escándalo de Strauss-Kahn, ¿no?, que salió, entre comillas, indemne de las primeras acusaciones que recibió. Luego ha ido recibiendo bastantes más. Pero bueno, también amplía un poco esta ley el ámbito en el que se contempla de una forma mejor las agresiones sexuales, ¿no?, que hasta cierto punto ha estado más o menos circunscrito al trabajo, ¿no? Pero en este caso se ve que se amplía incluso a las entrevistas laborales, a la casa, a la universidad o los centros educativos, etcétera, ¿no? Y se han establecido como tres tipos de grados, ¿no?, un poco así como la violación en los países nórdicos, ¿no?, que tiene diferentes calibres. y que se ha incrementado pues la pena de prisión que se le aplicaba, incluso la multa, en dependencia de la gradación, ¿no? Hacen algunos medios mención también que hay una parte transespecífica, o sea, que contemplan también las agresiones a transexuales.
Wow.
Pero no he encontrado nada más. O sea, que sería cuestión de encontrar esta ley y buscarlo bien y tal, y mirarlo. Al igual pone agresiones a transexuales y fin, y yo me pienso que hay un desarrollo transespecífico y no es el caso, pero bueno, estaría bien. Bueno,
investigaremos.
Contemplarlo. Lo también más curioso de esta noticia, una es que, por ejemplo, en la noticia de TV3, como hay algunas feministas que disienten, ¿no?, de cuán concreta es esta ley, ¿no? Como lo que se está vendiendo es que es mucho más concreta que la anterior y que, por lo tanto, hay... pues si ponía algo así como unos datos, pues de que al igual se cursaban 1,000 denuncias por acoso sexual, ¿no?, en un año, y que al igual en el último periodo de los últimos 5 años en Francia han llegado a tribunales como 80. No, como que hay una serie de cribas, supongo que entre que hay acuerdos judiciales, hay, bueno, pues eso, debilidad de las pruebas, tal, ¿no? Como que los procesos son muy dispares. Pues algunas feministas comentaban que no se sabían hasta qué punto eso iba a ser más concreto, pero en cambio otros medios hablaban de que todas las feministas estaban absolutamente de acuerdo con, ¿no?, todos los sectores asociados a la mujer, estaban absolutamente muy contentas con la nueva ley. O sea que, bueno, el pulso que se le ha tomado a la noticia es así bastante relativo, ¿no?
Claro, habría que ver también las feministas que aparecían en la noticia de TV3 disintiendo un poco, eran justo las de ni putas ni sumisas, que sabemos que son racistas y putófobas. Entonces tampoco me generan a mí ahí mucha confianza, ¿no? Y esas son las que disienten, imagínate. Bueno,
también ver de esta noticia, alguien la ha colgado en el Facebook y a partir de ahí un montón de gente ha ido colgando comentarios, y hay que ver, o sea, es evidente que cuando se trata de cuestiones de acoso salen toda una serie de retahilas de machitas y machitos que vienen a decir que claro, que ahora a mirar ya va a ser delito.
A ver si ahora tocar un culo
va a ser una agresión sexual. Y también vienen a decir aquello de que es que claro, hay muchas que hay que ver cómo visten por la calle. Pues que no se pongan minifalda y escote si no quieren ser miradas, ¿no?
Eso es culpa de los padres que las visten como frutas.
Exacto. Es este rollo, ¿no?, de comentarios siempre que surge una ley así, pues eso. Y luego está el argumento que para mí se ha popularizado desde la modificación en este país, así también del tema de la violencia de género en el matrimonio y el hecho de que es motivo de divorcio y de indemnizaciones, etcétera, que ahora que habrá muchas que lo harán por dinero, ¿no? Y que, bueno, pues es un argumento que siempre ha estado ahí, que generalmente dejas que te acosen sexualmente por dinero para ser no mantenida, después si los denuncias también es por dinero, ¿no? Si dices que sí es por pasta, si dices que no es por pasta, y bueno, todo eso, ¿no? No tiene nada que ver con que te apetezca o no.
El caso es que eres una aprovecha.
Sí, una puta. Vaya, en cualquier caso, digas que sí o digas que no. Y que todo se hace por pasta y que, bueno, que es el argumento un poco que viene ligado a esto es que, claro, ahora cualquier mujerucha con la ley en la mano te puede destrozar la vida, ¿no? Que es el que se esgrime pues desde los padres que piden custodia, a los hombres supuestamente objeto de denuncias falsas por violencia de género, a toda una serie de cosas, ¿no? Y bueno, es interesante observar los comentarios de estas noticias.
Sí, bien, en relación a esta noticia también, bueno, como en relación a las, cuando hablamos de las leyes sobre violencia de género aquí, ¿no? Un poco, pues, eso, al final acabamos comentando siempre que es hasta qué punto, o nos preguntamos hasta qué punto es útil hacer una ley que intente penalizar las agresiones o penalizar las violencias en relación al género, mientras se sigue manteniendo un sistema estricto y binario y jerarquizado de géneros que legitima absolutamente la dominación, ¿no? Pero hay que decir que a pesar de eso, al menos esta ley es bastante más amplia, parece, de miras que la española, ¿no? Y asume que puede haber agresiones también fuera de relaciones, ¿no? Y fuera del matrimonio y así, fuera del ámbito doméstico, digamos. Así que bueno.
Porque bueno, el hecho de tener una relación jerárquica y tal era antes una condición, no, y ahora es un agravante, ¿no? El hecho de ser un jefe, ¿no?, de ser un superior en un lugar de trabajo, de ser un compañero con mejores contactos, con una posición de poder, etcétera, es algo que se sigue contemplando, ¿no? Como bastante significativo alrededor de este acoso.
Estamos hablando de la ley francesa.
Sí.
Sí, sí, pero que yo me refería a que mientras sigamos, o sea, mientras el Estado, que es quien hace las leyes, siga apostando fuerte y legitimando un sistema de géneros binario hombre-mujer que está jerarquizado de por sí, pues esas violencias y esas agresiones van a seguir existiendo, ¿no? Pues esas agresiones están asociadas a este sistema de dominación y va a ser algo cotidiano, ¿no? Sí. Esas miradas que sí nos destrozan la vida sin querer caer, ¿no?, en una posición victimista, pero bueno, que al final, coño, hablamos de destrozar vidas, vaya.
Y bueno, hablando de destrozar vidas, vamos a la tercera noticia de la que os queríamos hablar, que se trata bueno, como ya sabréis, del juicio a las Pussy Riot, que empezó a principios de la semana pasada, ahora que nos estáis escuchando a primeros de así 4 o 5, es el 6 de agosto, creo que nos escucharán. Bueno, pues las Pussy Riot es un grupo de punk feminista ruso que hizo una acción en una especie de catedral, una basílica ortodoxa rusa, en la que cantó una especie de Ave María pidiendo el cese de Putin, ¿no?, o denunciando un poco el gobierno que impone Putin. Estas personas se trata de un grupo que actúa con vestidos de colores y con pasamontañas, con lo que es una especie de colectivo en el que puede ser que los miembros más o menos sean cambiantes o sea un colectivo más o menos amplio, pero finalmente detuvieron a tres chicas, tres personas que también son más o menos activistas, algunas están vinculadas a movimientos activistas artísticos de Rusia, y las tienen en preventiva desde hace muchos meses. Y el juicio empezó finalmente esta semana pasada. Este juicio, en el que se las acusa de vandalismo por motivos de odio religioso, en este juicio se enfrentan a la pena así de 7 años de prisión.
Wow.
Entonces, es un tema que no es broma, es un tema que está dando así como la vuelta al mundo, más o menos. Se está empezando a informar sobre el tema del régimen de Putin, porque claro, estos rusos, como son malotes, pues siempre hace como más o menos gracia sacarle los trapos sucios. Y bueno, la iglesia de allí se está posicionando fervientemente en contra de estas chiquillas, aunque de cara pública viene a decir que en el fondo ellos no quieren castigarlas para nada, solo quieren que si hay un juicio será porque Dios lo ha querido, ¿no? Declaraciones de este calado.
Wow.
Entre otras que son un poco más light, ¿no? Bueno, hasta el momento pues había incluso personas testificando que estaban en la iglesia cuando se hizo esta especie de performance, pues testificando cuán ofendidas se habían sentido, ¿no?, y cuánto les había dolido eso como para demostrar este odio, ¿no? Estas tres chiquillas, sus imágenes están un poco empezando a recorrer el mundo. Últimamente solo salen las de una, que es la más guapa de las tres.
Sí, sí.
Bueno, yo veía fotos de las tres hasta que resultó que una sobresalió como guapa y es la que más sale ahora en la prensa. Es mi percepción del tema. Quizá no es así, pero es como me ha parecido. Y iba a decir que estas tres chicas, cantantes así de renombre internacional como Red Hot Chili Peppers y otros, Sting creo, no me acuerdo de cuántos, pues han denunciado un poco su caso a nivel, ¿no?, de, bueno, pues la libertad de expresión y la cultura represiva, etcétera, ¿no? Y hay gente que creen que es una especie de juicio de conciencia, no un juicio político, sin acabarlo de nombrar así. A mí una de las cosas que me ha llamado profundamente la atención y que ya comentaron las vecinas del Rulo Dinámico la semana pasada es ver cómo de cuando empezó este tema de las Pussy Riot como un tema contrainformativo, es decir, que nos llegaba a personas que estábamos suscritas a ciertas listas de información de modo informal, que nos empezó a llegar un poco la difusión, se trataba de un grupo feminista de punk. Y ahora que ha llegado un poco al mainstream y a los medios de comunicación, se trata de un grupo femenino de punk. ¿Vale? Si tú pones, por ejemplo, Pussy Riot y feminista, te salen boletines informativos como Nodo 50 o como otras páginas de contrainformación, o el Free Pussy Riot o algo así. Y el único periódico más o menos mainstream que alude a la cuestión feminista es Público. Y los demás han obviado este apelativo, ¿no? Y ahora se trata de un grupo femenino.
Igual era para no darles mala prensa, porque como todo el mundo sabe que feminista es el contrario de machista.
Y bueno, este un poco este apelativo problemático para ellos o incluso desagradable, no ha caído un poco de estas crónicas y estos relatos de los periódicos así más, bueno, que informan a la opinión pública, ¿no? Que conforman la opinión pública y que moldean la opinión pública. La teoría también puede ser, pues, bueno, que a las chiquillas, como les están intentando, como les cae peor Putin, pues no es cuestión de dejarlas mal, ¿no? Porque seguramente si pusieran que son feministas, la mayoría de su audiencia vería bien que se las juzgara. Nunca sabes.
Ya. Yeah.
Pero bueno, bueno, como un poco el proceso de, bueno, eso de mainstreamización de las noticias, pues bueno, van a cosas más genéricas, más inconcretas, libertad de expresión, ¿no? Un calado represivo en un país que nos queda muy lejos y tal, ¿no? Pero no se, bueno, se pierde, ¿no? Todos estos elementos específicos, por llamarlo de alguna manera.
A mí me recuerda un montón todo a lo que pasó el 8 de marzo, este pasado, no el anterior, en la capilla de Somos Aguas, ¿no?
En el Tetazo. Ay, no, en el Tetazo, sí.
Bueno, sí, en esa acción que se hizo en la capilla de Somos Aguas. Así, era una besada. Así.
Con algunos torsos desnudos.
Y también, ¿no? Como que hubo detenciones, la acusación era algo, o sea, absolutamente desproporcionado, inverosímil casi, ¿no? Mm. Y después, como cuando empezó a circular la información, había pasado de ser unos cuantos colectivos feministas las que lo organizaban a colectivos de estudiantes anticapitalistas, ¿no? Y de pronto la parte feminista había desaparecido igual, ¿no? Como que son así dinámicas que se repiten sospechosamente.
Mm. Bueno, alrededor de este tema deciros que creo que sigue activo el blog de Sin Tetas No Hay Capilla y la campaña de la Unidad Somos Aguas también, porque todavía están como pendientes de toda la historia, o sea que es un tema que os pondremos el link en el podcast para que podáis consultar cómo está y si os parece interesante mostrar vuestro apoyo o lo que sea, o al menos pues que sepáis de lo que se trata, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
pues ya estas eran las noticias así que hemos recogido un poco. Y si eso, vamos a pasar al bloque central, en el que vamos a continuar hablando de documentales, ¿no? Vamos a recoger el hilo que lanzamos ya hace dos programas, me parece, o en el programa anterior, no recuerdo bien, hace dos. Y vamos a seguir hablando, pues eso, de documentales alrededor de la sexualidad, del género, de qué objetivos tienen, qué recursos usan, así, haciendo un poco de esa fretch.
Pues os dejamos con un temita musical mientras preparamos esto. Hasta ahora.
You
Doncs aquí seguim en Ni en tu casa ni la mia, a Contrabanda FM, al 91.4. I avui, com comentàvem o no, continuem parlant d'una mica dels temes que hem abordat als programes anteriors, no? Que podeu trobar al nostre podcast, que és nientucasanilamia.wordpress.com. I bé, si en els programes anteriors hem abordat un parell de tipus de documental, pues, sí, concretament dos i hem mencionat altres, ara pues, acabarem amb un parell més, no? Que en aquest cas, bueno, ja els teniu penjats a la web, bueno, al blog del programa, que són La ciència de los sexos i Mi aventura intersexual. Són documentals, com els altres que us hem posat de deures, pues, si els voleu veure, que són accessibles a la xarxa i que una mica el que pretenen és fer un tipus de divulgació bàsica, assequible per tothom i tal, del que són els fenòmens relacionats amb la sexualitat. No?
Aquests dos són una mica més entretinguts, igual, que els altres, no?
Sí. I digues.
No, no, anava a dir en veritat que jo no els he vist. I va a desvelar.
El secreto.
Ah, sí, el secreto de mi opinología, que comento cosas sin haberlas visto, pero bueno.
Bueno, no serás ni el primero ni el último.
No, ni será la primera ni la última vez que lo haga.
Y bueno, entonces formas parte de nuestro grupo de expertos opinólogos y aquí... Alba y yo haremos un poco de, bueno, de presentación de docos y tú harás de contrapunto.
Vale, vale. Venga. Vamos ahí.
Pues empezamos con Mi aventura intersexual. Es un docu que si voleu, pues lo tenéis ahí en el YouTube y ya podréis ver los créditos y tal. O sea que nos vamos a explicar mucho más, principalmente porque no nos acordamos. Que, bueno, es una miqueta la narración, ¿no? En primera persona de una noia que ha viscut amb el tema de la seva intersexualitat des d'una edat fins a l'actualitat, adonant-se una mica, doncs, que és un tema que no es comenta, no es parla, no? I fent una reflexió al voltant de la necessitat, no? Que té de visibilitzar i pair una mica tot aquest procés. No?
A través del coneixement d'altra gent que també ha viscut aquests processos i de compartir-ho amb la seva germana, no?
Sí, dèiem que així en contrast als altres docus que havíem vist on sortien un elenco d'expertos explicando que si el ADN per aquí, los cromosomas per acá, los baños de hormonas tititi i dibujitos i tal, en aquest cas aquest docu és un docu plantejat d'una manera molt més vivencial, no? Que sí que li dona així una òptica diferent.
Es tracta d'un autorrelat, com dèiem quan preparàvem una mica això, que fa una narració de l'experiència d'aquesta persona i barreja una mica aquest tema de la ficció-realitat. No? És una espècie de narració estructurada de viatge real, en temps real, no? que fa, pues, la persona que produeix aquest docu, en primera persona, com, pues, muntar un viatge per conèixer diferents persones que comparteixen experiència física o divergent, però una experiència intersexual, i va fent un viatge per diferents llocs fins a arribar a casa seva i tenir una espècie de xerrada amb els seus pares, no?, sobre quin és el seu propi cas, no? I en aquest viatge va intercalant com records del passat, no? Pues el recurs, com ja vam veure en el primer docuquet, de les fotos de quan eren petites, de les fotos familiars, de vídeos antics, no? I va fent un recorregut així, no? A l'hora que fa un viatge, fa un viatge interior també, no? als seus records.
I es nota molt, no?, que darrere també hi ha com molts de recursos per fer-ho així com... O sigui, per anar intercalant aquestes imatges presents amb les fotografies del passat tal d'una forma creativa, com que es nota que està fet, se nota el toque de l'hermana, no?, de l'artista que va fent plànols així, pues, més originals, que va jugant amb els miralls perquè surti ella també en el documental, i això li dona un toc que no només vivencial, sinó també com artístic, no?, un altre nivell.
I que igual fa veure també que té una intencionalitat, no? Que és algo que està preparat, que no és només explicar una història a l'atzar, sinó com que els plànols, els recursos, tal, que està tot pensat.
I com a molt estructurat. No? Hi ha inclús moments en el documental que ella des d'un primer moment exposa, no, que aquesta intenció de fer un documental que ella ja n'ha fet, que, bueno, que el tema audiovisual no li és estrany, no? Que el tema dels relats així documentals no li és estrany, i llavors hi ha com una autoreflexió també amb això, és a dir, hi ha petits detalls en els que ensenyen la intimitat de com fan el documental, no? Sí. Per exemple, comentàvem fora de micros una escena en la que ella truca a la seva mare per demanar-li si voldrà participar en aquest documental i la seva mare li diu que no, no? Evidentment, i llavors es veu aquest tros de conversa i clar, es queda una mica comparada, no? I la que li fa de càmera, que és la seva germana, per un moment, no deixa de gravar, però per un moment el relat interior i parlen d'això, llavors després diuen, bueno, va, ja n'hem xerrat, ara per què no em graves tal i com penjo el telèfon, no? Per fer com d'imatge de recurs, no? I llavors això ho introdueixen dintre de la pròpia narració, no? Com que intenten no... fent veure que mostren com han muntat aquest documental, intentant pues, legitimar el propi documental, és a dir, bueno, sí, és una pseudoficció, però també us estic ensenyant com faig la ficció, perquè confio en el que us estic explicant, no, no tinc res a amagar, com si diguéssim, com construeixo aquesta història. No?
Com en sa conversa, no, amb els pares, que mostra tant sa conversa que tenen entre ells, entre tota sa família, de si sortir o no, o tal, i després para i graven com que estan mirant a sa càmera dient algo així, pues, com diferència aquestes dues, aquests dos moments i poses dos al final.
Es tracta d'un... Bueno, és una espècie de gènere, no? També de viatge iniciàtic, no? En el que, això com explicàvem, en aquesta, bueno, en aquesta, l'estructura del documental també estructura una mica aquesta experiència, que és com jo a través d'un viatge en concret a través de la meva vida, no, per trobar una sèrie de significats, jo em trobo a mi mateixa. No? Jo em dono explicació a una sèrie de coses, jo, no, entenc la meva situació, conec altra gent que és com jo, tot té més sentit. No? I en aquest fer aquesta experiència jo només, no només explico a la resta de gent quina experiència tinc, no? I la visibilitzo, sinó que me l'explico a mi mateixa, que té un sentit íntim també per mi. No?
Sí, com que també en aquest objectiu que estàs plantejant no es mescla el tema de, que s'ha mesclat amb els altres documentals, el tema d'experts, no? Sinó que tot passa per ella mateixa, que és el que es necessita trobar amb altres persones que ho han viscut, amb altres, però des d'un lloc molt d'ella mateixa, sense necessitat de trobar-te de sabata blanca, no? Que...
Sí, i en una mica, aquest vindria a ser una mica l'apartat de, bueno, com construeix aquesta història, una forma de mostrar, que també és bastant comú així com a la literatura, a altres tipus de pel·lícules de ficció, no? Que fan servir aquest recurs de la primera persona, però sí una mica en l'apartat de, ja, més de crítiques, no? Bueno, la companya que avui no hi és, la Sandra, comentava, no? Que, bueno, que tot i que mostri com fa aquesta ficció, no deixa de ser una ficció, és a dir, dona elements que et diu, mira, jo això ho estic recreant perquè tu ho vegis, però clar, tot i així no es mostren els bruts, sinó que hi ha un muntatge, hi ha una narració, hi ha una idea de legitimar aquesta narració, però a través del propi joc, no? De com es construeix, no? I en aquest sentit el llenguatge audiovisual que fa servir i narratiu és com una vuelta de tuerca más, no? Sobre el que fan els documentals també, no? Que és jugar amb aquesta idea de que el que estàs veient és tal qual com és a la vida.
Exacte, no? Un rotllo Gran Hermano, no? Que deien.
I que, bueno, que potser no és tal qual així, no? Hi ha una lectura del que estàs veient que ha fet alguna altra persona, hi ha una tria de materials, hi ha una disposició, no, d'aquests materials d'una manera o d'una altra, t'ensenya diferents versions de com podria haver-te mostrat això, però el fill al cap te les està muntant i te les està ensenyant. No,
no, clar, i... que al final el que t'ensenya és el que te vol ensenyar. No?
Sí.
subjectiu que hi ha darrere, també es podria haver inventat una història i fer-ho així i que no es respongués en res a el que és ella.
Sí, com que la gràcia de la història una mica és que ficciona que és veritat el que està passant, però també podria no ser-ho, no? I la història que ens arribaria seria la mateixa una mica.
I una altra petita, entre cometes, crítica, vindria a ser una mica aquesta, en aquesta espècie de recorregut vital micro, no? Que exemplifica la vida. És una persona que involucra en aquest documental, no? en aquest explicar l'experiència, a la seva germana, als seus pares, no? A persones que coneix a través de contactes, de xarxes intersex, i a la seva parella, no? Que també juga un rol de reflexivitat de per què estàs fent això, quin objectiu busques, què necessites, etc. No? Que aquestes converses així íntimes... No? I el que fan en el fons és, tal com funciona aquesta vida que ens ensenya, no? Que ara vaig a fer un spoiler, vaig explicar una de les... Tal, però al final els dos acaben sent pares, no? Al final del documental. És a dir, ella mostra, doncs, la seva infància, la seva relació amb els seus pares, la seva relació amb com és ella, la seva identitat, no? I aquest viatge per recuperar aquesta identitat, i acaba com, això acaba com enfortint aquestes relacions o donant-li un sentit més honest a les relacions amb la seva família, amb la seva pròpia germana, etcètera, i amb la seva parella, i al final li acaba otorgant una espècie de significat que és el que ella també pot ser mare.
Exacte.
Finalment a la vida.
Ella, no? També pot ser normal, no?
Sí, que per mi això no és un petit detall del documental, sinó que vindria a ser una mica com l'objectiu, no? Aquesta intencionalitat de la que parlàvem, que una mica és, sí, divulgar i parlar d'aquestes coses, que és veritat que són temes dels que mai no es parla, no? També per la pràctica mèdica i així super oscurilla, d'esborrar expedients i així, però són històries que pràcticament mai surten a la llum i que és molt noble l'objectiu de parlar-ne i tal, però al final l'objectiu de fons, no? La intencionalitat de fons del documental és mostrar que sempre hi ha una porta oberta a la normalitat per tothom, aunque seas intersex, ¿no? Incluso cuando.
Es como un final feliz, ¿no? Fueron felices y comieron perdices. Para felicidad igual normalidad, ¿no? Sí. Si consigo ser normal, sea como sea mi cuerpo, seré feliz, sí. ¿No?
Y en aquest sentit ens agrada una mica el contrapunt que fa el personatge, li direm, no? de la germana.
De la germana.
No, es tracta així com de la noia que fa el documental, és una noia molt formaleta, pues, parella, relació amb els pares, no? Pues, poso que curro i tal, i la germana és una mica al contrari. No? És la seva germana petita, és una germana que s'ha tirat al món de l'artisteo, que fa performance, que fa intervencions al voltant de la qüestió del gènere, no? Perquè és una tipa que ho ha reflexionat des d'un altre espai, no tant des d'aquest espai de la quotidianitat, i bueno, com a tal... No? La mostra com una persona molt més conflictiva, emocionalment molt més explosiva, no? amb
més friqui.
Sí, amb moltes altres, bueno, pues això, no? la rebelde. No? La, bueno, això, el típic rol de suposada germana petita, no? Llavors,
la que no va acabar casada i con hijos.
La rarita.
Sí.
Llavors fa com aquest contrapunt de dues personalitats així com molt diferents. No? I de la complexitat de la relació entre elles, no? Que al final hi ha com una solidaritat, sororitat, no? Este rotllo así familiar que no acabes de saber muy bien què és el que te une o què és el que te separa, no? I fa una mica, bueno, aquest contrapunt de personatge, no?
Bueno, i que hi ha una part que el que te une és que la rara te permite ser normal, no?
Claro.
Que te da el contrapunto.
Claro.
I, bueno... Aquest vindria a ser el docu de Mi aventura intersexual, que com ens va explicar també la Sandra en el primer programa que vam dedicar a això de la narració documental, es va passar fa com un any i escaig a la Noche Temàtica, juntament amb un altre docu.
Que avui comentarem també.
Del que també parlarem, no? Que en aquest cas, bueno, que alguna cosa així ja digui, alguna cosa que tu tinguessis apuntada, que vas fer notes abans de dormir-te.
No, crec que aquest ja el tenim escatat.
Doncs l'altre documental que es va presentar així en binomi amb el tema dels sexes, la sexualitat i... Bueno, això, els múltiples sexes, la noche temàtica de la 2, era La ciència de los sexos. no? Un documental que té un altre tipus de narració totalment diferent, no? I que, de la que també en volíem parlar.
Sí.
Si ens expliques una mica com, de què anava.
Bueno, el que fa un poc la ciència de los sexos, que tot el dia li canvio el nom i li dic los cinco géneros, no sé per què, i sóc incapaç de treure aquest altre nom que li he posat. El que intenta com mostrar és, diguéssim, la varietat sexual i de gènere, que totes les variants que hi pot haver més enllà de cossos d'home i de dona, no? I crea com una altra classificació, quasi, en aquí entrarien persones intersexuals o intersex, transsexuals, transgènere i irres i tot, de la Índia. I bueno, sí que en aquest ja passam una altra vegada en el rotllo dels experts i els casos, no? Torna a haver aquesta distinció entre experts i casos, a diferència d'aquest altre. Supos que la noche temàtica ja ho va pensar i va dir, mira, posarem un de expertos i de, no, más sesud así, y el otro que sea divertido y, no, y ameno. Jo me vaig dormint el ameno. Però...
És curiós, ho dic ara que igual, perdó que
no, et tallo,
però és que just m'ha vingut al cap, no? El que passa com en estos dos tipus d'estilos, no? Que hi ha una part que és la, o sigui, un tipus d'estil narratiu, no? Que és els experts científics que expliquen i estudien casos, i els casos pues, podria ser una persona com podria ser una rata, quasi, no? Mm. I després hi ha l'altre estil que és... l'estil més personal de lo he vivido, no sé què, que vamos a ver hasta tus entrañas y sí. Si pillamos una lágrima, pues casi mejor, tot i que està autofet, no? Parlant de mi aventura intersexual, però bueno, seria una mica així. Però mai no hi ha esa parte de una persona que pugui parlar d'això com a activista, per exemple, sin necessitat de echar lágrimas, ensenyar-te com el drama con tus padres o així, no? Sinó des d'una vessant més política, que mai no és legítima, no? I que mai no és veritat, diguem, en aquests documentals.
Que malgrat ser d'aquest estil que dèiem entre, amb aquesta distinció experts, casos, tal, pues és un documental que dins de tot, per exemple, jo es m'ha fet bastant interessant, no? Com intenta mostrar i legitimar l'existència d'altres cossos, no? Altres gèneres, encara que sigui a través d'aquesta estructura, que seria expert, casos, relat legítim, es de científic i l'altre és, bueno, un exemple, simplement, un exemple. Això és l'exemple, ja està, no? Això és la legitimació del que jo estic dient, que sóc científic, que estic analitzant aquests casos, però que després té alguna cosa ben curiós, no? Mm-hmm. Que seria com el final, el primer, no és només, es descobreix, que no és només psicòleg i expert, sinó que també és intersex.
Mm-hmm. Hi ha aquí una barreja una mica del que vam veure el primer docu, no? El doctor Mon i el Niño sin pene, complexitzava, no? Aquesta idea de cas, no? Aquest rotllo de calor científic, bueno, a més era un documental altament moral, no? Que acabava dient que la ciència agafada de mala manera pot servir per fer les més grans aberracions de la humanitat, no? I convertir a gent aquests casos en... bueno, en destrossar-los la vida i tal i qual, no? Com una
cosa que jo crec que és veritat.
Sí, sí, fent una reflexió així molt moral a través d'aquesta història. En aquest cas, la figura del psicòleg que tu comentes, no, és la que estructura, és a dir, l'expert és el que dona pas als diferents casos amb els que treballa o no, perquè aquí entenem que pot haver-hi una part de ficció molt important, és a dir, presenta diferents casos de diferents condicions sexuals, des d'una persona intersex que no seria detectat fins a una edat bastant elevada i que al final ha fet un periple pel gènere i que decideix adoptar una altra identitat de gènere diferent de la que se li va assignar, etc. Tot i no saber ni si l'han operat o no, perquè dintre de l'oscurantisme que hi ha amb el fet de les intervencions als neonats, aquesta persona és incapaç de trobar la seva història mèdica i en el fons es pensa que quan va ser petit o petita el van intervenir i li van variar el gènere que li hauria tocat, però tampoc ho sap. Llavors fa una opció,
no sap exactament,
no, molt més sobre aquest periple, molt més reflexionada i tal, no? per exemple, aquest cas és un i n'hi ha d'altres, no? I llavors aquesta persona, com tu deies, que fa d'expert i de fil conductor, té un rol, finalment, no? Que és el que nosaltres hem comentat que seria com una espècie de coneixement situat. Mm. És a dir, té un doble rol de legitimitat. Si normalment a les ciències socials, a les ciències naturals, el fet de que l'investigador o el científic tingui una vida personal o unes característiques
vinculades al subjecte d'estudi,
no és molt positiu. És a dir, tu no pots ser estudiador i estudiat, no? És com una espècie d'autoexperimentació que no és vista d'una forma positiva, no? Ha d'haver-hi una objectivitat, ha d'haver-hi una separació dels casos, ha de, no? Un contrast amb les dades i tal, no? Que moltes vegades el teu judici l'ofusca, no? Però en aquest cas, i creiem que és una cosa més heredada del tema de les ciències socials i que té a veure amb aquesta, com comentava sobre el micro, amb aquesta legitimació de la psicologia, aquesta persona desvela que si ell s'ha interessat i sap el dolor que pot causar aquest tipus d'intervencions o aquest tipus de teràpies agressives o aquest tipus de desconsideració cap a la persona a la que estàs intervenint, no? Ho pot dir no només perquè ha treballat amb aquestes persones, sinó perquè ell és una d'aquestes persones. No? Ja és alhora com objecte i subjecte, no? Com si diguéssim de subjecte d'investigador i objecte investigat o això, no? Llavors té una doble legitimitat que nosaltres, bueno, que per exemple en altres disciplines, com en el cas de l'antropologia, de com a ciència social, se'n deien aquesta legitimitat de l'estar allí. És a dir, jo puc dir que això és així perquè jo ho he viscut, no? I això no m'ho pot refutar. No? Que en el fons és una hibridació entre aquesta qüestió dels primers docus que parlàvem al principi, com el del tema de l'homosexualitat, no? L'explicació de l'homosexualitat i Mi aventura intersexual. És a dir, aquest personatge fa de nexe, no? I revela que, bueno, que és com, bueno, el Pokémon evolucionado de los docus y los investigadores, porque él está en los dos lados, no? Y que por eso le interesa, sabe de qué habla y tendrá el cuidado que hay que tener, no? Y tú volías comentar, y yo penso, per acabar amb el tema de l'estructura, que per exemple lo de les hijres,
sí,
és una patillada com està ficat entre mitges.
Sí, que no ho connecten, no?
És com una espècie de situació de casos i hi ha un moment en el que volen fer una visió a una altra realitat trans gènere, amb una altra, una especificitat cultural, no? Com és el tema de les hijras a la Índia, i clar, de cop i volta no poden fer desplaçar el doctor blanquet que està a la seva consulta tal, a la Índia a fer veure que va viatjar a l'ONG. Llavors es trenca com aquesta rutina del relat, es fa un viatge a la Índia,
sí,
que narra una altra persona que és un personatge públic, que és una de les poques populars que ha acabat fent de presentadora de televisió i que ha aconseguit una mica subvertir el rol que tenen aquestes persones a la societat Índia, no? I treballar per la seva visibilització i la seva readquisició d'un rol positiu en la societat. I, bueno, i fa com una espècie de tall a la narració, fiquen això com en cunya i després tornen un altre cop a la societat occidental.
I és que també inclús aquest tall, no? I aquesta desconnexió no és només a nivell de forma, no? O d'estructura de documental, sinó que també jo me vas col·locar un poc a nivell de discurs, no? Un documental que tota l'estona el que t'està dient és totes aquestes variants sexuals i de gènere són naturals, no? T'està dient, tota l'estona t'està intentant dir, forma part de sa riquesa, de sa natura humana. I després, clar, quan xerren de lo de les isres de la Índia, jo m'ha canviat una mica esto, perquè quan xerraven de girreix era una qüestió més social, no? El que estaven plantejant, una qüestió, no sé, com que en el contingut també jo me xirriava un poc com, no sé, com en el global, no? Del documental.
Sí, com que no està molt ben acabat de lligar.
No.
I no només això, sinó com cada cop i volta és un altre tipus de mirada.
Sí,
és a dir,
exacte,
com que el relat té una forma de mirar, de, entre cometes, molt entre cometes, una mica despatologitzant, amb un sentit de això és la natura, sí, no? I naixem així i és el que hi ha i no se'ns ha d'intervenir perquè no passa res, no? De cop i volta, al cas de la Índia, vull dir, hi ha moltes persones que el que passa és que amb l'edat les castra.
Clar.
No? I és un, bueno, i comencen a parlar del lloc social d'aquestes persones i de com en el passat eren éssers privilegiats i tenien un rol a
la mitologia, sí. No sé què.
I ara pues, està lluitant perquè el tornin a tenir, no? Perquè han passat a ser una espècie d'intocables, no? Mm. Que hi ha un rotllo de marginalitat que fa que visquin de pidolar, no? I de pidolar a canvi de no tirar-los un mal d'ull als comerciants, per exemple, que els hi pidolen, que prefereixen donar-los quartos a que, els hi, a que una persona amb aquest estatus els, no? Els hi faci un bulluio. Llavors pues, parla de que hi ha cases d'acollida on estan totes juntes, parla d'aquesta ambivalència social i tal, que dels altres casos no parla.
No? I que parla com és fruit de la colonització, no? Que
és
tota una mirada, no? Tot un punt de vista sociohistòric i després torna amb sa biòloga.
Sí.
No? De Rainbow, com era? Sa biòloga que ha escrit llibre que Evolution's Rainbow, no? Que mira sa natura i els animals i les plantes i tot i diu, bueno, a veure, és normal, no? Que hi hagi, és normal, és natural que hi hagi persones trans, intersex, si mires les plantes i els animals, hi ha plantes que transicionen, hi ha animals que són hermafrodites, hi ha, no? Los caracoles, los percebes.
Els clàssics exemples.
Exacte. I ella tota l'estona ho està mirant des d'aquesta vessant, no? De les ciències naturals, de lo natural, malgrat que ho utilitzi d'una forma que podria ser que és despatologitzant, com tu estaves dient, no?
Perquè jo deia que no està molt ben acabat de lligar en el sentit que jo sí que crec que són dos discursos que poden convergir, no? Només que s'han de lligar, o sigui, hi ha una part que s'ha de lligar bé, no? I que s'ha d'aclarir una mica doncs, des d'on estàs mirant, no? I a on vas. Però jo sí que crec que són dos discursos que casen.
Sí, casen, però llavors a tot arreu igual. És a dir, no pots aplicar-te en... Bueno, jo crec que és pervers, no? I que no està fet amb mala intenció ni premeditadament, però hi ha una mirada més cientifista i naturalitzant cap a lo teu, que és lo d'Occident, no?
Sí.
De persona blanca, que comentes el que t'està passant en una societat del primer món, no? I una mirada cultural cap al que ells consideren una espècie de tercer món, exotitzat, etc. Llavors, clar, és bastant complicat amb temes que poden ser molt socials o molt culturals, perdona, com pot ser la castració de xavals perquè ocupin un espai intermig social que més o menys, doncs per motius diferents, que més o menys comenten però tampoc acaben d'explorar gaire, no és que estigui igual dintre de la natura com algú que neix amb una resistència als andrògens. No?
Sí.
Llavors, de cop i volta allà s'aplica una sèrie de, bueno, doncs mira, és que som així, és el que hi ha i ens mereixem tenir un lloc. I la persona que fa un relat, que és la que ha anat a estudiar a Estats Units, no a Anglaterra, bueno, no tinc molt clar, ella està formada, no? Al primer món, no? va néixer en una família més o menys amb un poder adquisitiu relatiu que, la va poder, que en el seu moment el va poder enviar estudiar fora, no? I té un discurs molt més semblant a lo transgènere o a lo transsexual.
Però és que ho diu i tot. Sí. Utilitza les categories, la categoria transsexual per nombrar-se com a Ishra, no?
Sí.
Que és, també es nota un munt.
Que ella, una mica la banderada dels drets de les marginades, com si diguéssim, prové d'una educació, no? Que li permet fer servir aquest discurs occidental per explicar-se. No, però en canvi aquest discurs occidental també està molt plegat d'imatges folklòriques, no, i socials i culturals que generen un mosaic una mica complex. Però clar, quan tornem als casos d'Occident, sí que parlen de en aquesta qüestió vivencial, per exemple, en el cas d'una nena trans així molt petiteta, sí que parlen doncs, de l'experiència amb els altres nens, de l'experiència amb els pares de l'escola, de l'experiència, no, amb companys, familiars, no, altres infants, com ho viu ella, que ho viu en la ment, que s'entristeix la seva germana, però no ho fan un abordatge sobre la situació cultural occidental que fa que ella tingui aquesta disfòria de gènere. No?
Clar.
Llavors, està bé, són discursos que poden encaixar, però llavors fem la mateixa mirada que li fem als altres, fem la mateixa mirada sobre nosaltres.
Clar,
no, perquè si no acabes reproduint aquesta lògica de discurs de que jo em puc aplicar coses científiques perquè en el meu cas la cultura no té res a veure. Mm. No? I com a molt té a veure en, quan la gent té homofòbia, transfòbia, perquè són una mica incultes, no? Però en l'altre cas, vull dir, en el cas d'altres, sí que, i més si és una irra progre educada a una universitat del primer món i tal, que és la que comenta, no?, aquest joc i tal. Vull dir que és una mica curiós.
I que també és curiós, no?, com els casos són tractats, o sigui, bueno, que el que deia és que té a veure també amb el rotllo de la individualització, no?, com són casos concrets i el fet de no fer aquesta mirada que inclogui, no que sigui només aquesta mirada de l'ús social que està provocant que aquesta fieta sigui així, sinó que el fet de no fer aquesta mirada el que fa també és promoure aquesta individualització dels casos, malgrat hi hagi una bona intenció darrere, que és la visibilització de que hi ha altres, no només cossos, sinó formes de viure el gènere, perquè la fieta transsexual, no? O transgènere, no sé si li diu en el documental, no sé si s'autodenomina o la denominen com a transsexual o com transgènere, no me'n record, però no, com, no sé, i que després lo de la nena crec que també obre un gran debat, no? Que és com plantegen que, o sigui, ja aposten, des del documental s'aposta per deixar que ella visqui la seva identitat de gènere sense, no?, sense problema, que els pares l'apoyin i tot, però també s'introdueix en aquesta possibilitat el tema de la medicalització, no?, dels nens. Si reconeixem els nens com a, que ja potencialment i nenes poden ser transsexuals, ja els podem medicar d'antes, no? Mm. I com que el seu desenvolupament físic els hi pot suposar un problema a la llarga, per una transició corporal a l'altre gènere, pues bloquegem-lo amb bloquejadors hormonals i després o ja veurem, es queda una mica obert, no? O com donar-li la possibilitat de que ho triïn més tard, però no queda gaire clar si després, si no ho trien aquesta transició corporal, hi haurà volta enrere, no hi haurà, com serà, no?
Sí, que lo pervers una mica d'aquest discurs, comentàvem abans fora de micros, és que introdueix la medicalització com a l'opció, no?, l'única opció possible i vàlida, no? Mm. I va, clar, fer-ho amb nens, no? Com que comentàvem que igual és una opció que hi ha gent que pot voler triar i en veritat que s'entén.
No? Que està bé que estigui.
Sí. Però, clar, plantejar-la com l'única opció, no? Mm. Com que quan no encaixes... Bueno, coses que hem comentat moltes vegades, no? Que quan no encaixes sent una nena massa masculina o un nen massa femení, el teu únic camí siguin bloquejadors hormonals, el que fa és eliminar la possibilitat d'aquesta diversitat també genèrica que es dona, no? Pues butxes, mariques amb un muntó de pluma... EDC, no?
Que igual aquesta diversitat, per exemple, no queda gaire reflexada en el documental. O sigui, és com que això el que me genera el documental és, hòstia, que bé, no?, que exposin que hi ha altres cossos, que, no?, que hi hagi un documental així, que a més comenci amb un discurs de gènere, no?, bastant canyero, de psicòleg intersex. Però a mesura que va passant el documental te'n dones compte que és com, bueno, pues aquestes noves categories sí que entren dins la natura humana, però tampoc hi ha gaire espai per l'ambigüitat o... Com, són aquestes i ja està, no? O sigui, vol naturalitzar aquestes per poder, bueno, pues visibilitzar-les, perquè puguin tenir un reconeixement social... Però alhora, clar, si tu mires un poc més profundament què passa amb les que no s'estan mostrant, aquesta estratègia de naturalització a què dona lloc, no? Com...
Què passa amb els camins que no es tanquen, no? També, a nivell d'identitats i a nivell corporal també, no? On queden?
Sí, que també és una mica essencialista a nivell d'identitat, no? O sigui, en el sentit de si ets trans, és trans i s'ha de respectar, però només ets trans, o transexual, perdó. Si ets intersex, s'ha de respectar, però només ets intersex, no? Com...
Jo crec que hi ha moments en què deixa les portes obertes com... I penso que comença amb un discurs potent, sí, que després no acaba de concretar amb algunes coses. Però bueno, jo crec que el que passa és que es talla una mica, també per fer-lo manible per tothom, no?
Ja.
I penso que per mi la fallada és més que basa totes les possibilitats d'aquests sexes en una qüestió purament biològica. És a dir, en persones que han nascut com a intersexuals o en persones que han nascut en una espècie de cos equivocat i que la qüestió és hormonal o de bany d'hormones o de... No? Però no aborda, evidentment, la decisió d'un trànsit de gènere que no tingui a veure amb la teva genitalitat o amb la teva biologia, sinó que tingui a veure una qüestió de gènere amb lo social. No?
Per això deia lo de socialista. Sí. Com...
Però jo sí que penso que intenta apuntar de que si n'hi ha un, n'hi ha dos, n'hi ha tres, poden haver-hi molts més, intenta fer aquesta línia, però bueno, acaba caient una mica amb el joc de bueno, això, però hi ha això, i hi ha això, i hi ha això, no? I bueno, ja està bé que...
Clar.
Que bueno, pues, sent que és un terapeuta el que narra la història, al final el que acaba dient no és que estigui... O sigui, que el que està malament és intervenir, medicalitzar malament, però fer una atenció... una intervenció mèdica bé,
està individual.
Bé. Com que hi ha coses, parts en les que és com una mica ambigu, no, a vegades?
És que jo crec que justament respon a aquest sentiment estrany que jo me genera respon una mica en aquesta estratègia de a utilitzar la naturalització com a forma de per normalitzar les coses, no? Que és com dius, clar, jo hi ha coses que evidentment estic d'acord, no? Per exemple, un exemple que no té res a veure, igual, però el matrimoni gay, pues jo no estic en contra de que li donin drets a la gent, però no? El que està fent és que les parelles gais agafin una forma, un estil de vida hetero, no? Heteronormatiu, i que així el matrimoni no se'n vagi al garete com a forma d'organitzar-nos socialment. O sigui, el que, no sé si em mantenc gaire perquè avui vaig una mica tal, però el que vull dir és com quan ens trobam davant de la naturalització com a estratègia per normalitzar alguna cosa, sempre hi ha una part que ve impositiva, no? I és més difícil fer una crítica quan tal, però és el que és, no sé, és que no sé com explicar, és com es preu a pagar, saps? No sé si podeu rellenar una mica més el que acab de dir. Sí, que sí. No s'entén gaire.
Sí que s'entén.
Jo crec, sí? Que sí que s'entén, sí. I que una mica, bueno, pues això, no? L'estratègia normalitzada té els riscos de que sempre hi ha gent que es queda fora d'aquesta normalitat, no? És a dir, en el moment en el que tu marques uns límits del que està bé i està malament, encara que siguin uns límits més amplis, no deixen de ser uns límits, no? I no deixa d'haver-hi gent que es queda fora, no? Vull dir que igual el conflicte està en aquests límits en si, no?
I no només gent que es queda fora, sinó que, a veure, per molt que ho naturalitzin o que algú es naturalitzi i es normalitzi, al final tampoc es aconsegueix, diguéssim, lo desitjat quan apliques aquest tipus d'estratègia, que seria la igualtat, no? Sinó que sempre aquesta integració sempre serà millor un home un biohombre que un home transexual, per molt que estarà en una posició social de més de poder, més de recursos, per molt que estigui integrat i que ja podem considerar com a normal un home transexual, no?
Jo el que veig d'aquesta estratègia, per exemple, a mi em sembla una estratègia superútil a l'hora de l'estratègia de la naturalització. Que no és una estratègia per la que jo aposto així a pies juntilles, però em sembla una estratègia superútil a l'hora de lidiar, per exemple, amb les intervencions a nadons intersex, no? El tema d'assumir que la variabilitat genital és una forma part de la riquesa humana una mica, no? I que i en aquest sentit és, o sigui, a mi em sembla no tant crear cinc noves categories, sinó entendre que la variabilitat sexual i genital humana és infinita, no? I que bueno, jo crec que en aquest sentit igual apunta una mica cap aquí, no? Mm. Que hi ha una gran variabilitat, que és una variabilitat que no té per què ser regulada i que si és regulada és per fer-la entrar dins d'unes categories d'opressió, diguem, no? I dintre d'unes categories que estan binaritzades i que bueno, estan jerarquitzades i tititatà, no? A mi em sembla útil per això. Mm. El que passa és que una mica com amb el tema del matrimoni, no? L'estratègia de normalitzar i passar-ho tot per la normalitat com a manera de legitimar aquestes existències és una estratègia per la que jo no apostaria mai. Tot i que puc entendre que hi hagi gent a qui li serveixi. No,
no clar.
Doncs, bueno, veiem una mica que aquest... ens ha quedat lo de les estadístiques i les dades.
Ah, sí.
Que és algo així com sí. També molt a remarcar en tots els formats documentals que acabem,
tot el que hem vist.
Sí, que acaben sortint per un costat dades que han de donar un marc, no, perquè la gent imagini o interpreti o tal, de quantes persones estem parlant o com de comú és això, no?
Quantes possibilitats hi ha de que m'ho trobi? No, sí, sí. Que al final és com, i que també s'utilitza, bueno, que són, és també una estratègia pues, de, no, de legitimar. Mm-hmm. Per exemple, el psicòleg diu, xerra d'una persona intersex per cada, d'un tip de qualsevol tipus d'intersexualitat, per cada 250 persones, i en canvi és altre documental que està, documental que estaven xerrant abans de Mi aventura intersexual, xerren d'un de cada 20.000, però igual d'un tipus concret, no?
D'una variable.
D'una variable concreta. I és com sempre surten dades que no tenen res a veure unes amb les altres, que no se sap la font ben bé d'on venen, perquè clar, registre civil no crec que sigui.
No.
I
els registres mèdics tampoc, perquè al final els acaben ocultant.
Sí. Sí.
En aquest sentit és una mica l'explicació així sobre el tema dels estudis i lo científic d'aquests casos que ens explicava la Sandra en el programa passat, no? Cada vegada que es parlen de dades o d'estudis, no es parla de com s'han fet aquests estudis, de quina quantitat de subjectes formen part d'una mostra, que ells consideren decent, no? per tirar endavant aquest estudi, les condicions, quant de temps, no? I tal, d'on es treuen aquestes dades, en quina circumscripció, en quin país, en quin... No? Tot això com, bueno, queda com, bueno, t'has de fiar, sí. No? D'aquestes eines que poden ser pues, bastant útils en alguns casos, com poden ser l'estadística o el fet de reflexar les coses en números pues per, bueno, pues per dimensionar pues jo que sé, atencions transespecífiques, no? En el cas de que tot estigués bé pues, bueno, si se li ha de destinar diners a la sanitat pública, no? Pues, coses que podrien servir per fer algun tipus de dimensions acaben servint com per dir no, bueno, és que això passa, és més normal, però bueno, no sé d'on t'ho he tret.
La sense anar més lluny en aquest cas que comentàvem, no? De ball de xifres al voltant de la incidència de la intersexualitat, al final com lo bàsic que és definir què és intersexualitat per ells quan intenten buscar quina és aquesta incidència no està molt reflexat, no? I una mica
clar.
Pinta que és l'origen d'aquesta diferència així tan gran, no? O sigui, on estan els límits. No?
I és curiós perquè, no sé, com sempre que... Bueno, jo les vegades que he sentit gent, experts i expertes, xerrar d'intersexualitat, s'utilitza molt això com per golpe d'efecto en el primer moment de la xerrada, inclús persones que, des del meu punt de vista, treballen rigorosament i tal, com la Núria Gregori, també ho utilitza com a golpe d'efecto en els seus treballs, al principi, perquè és algo que ja t'obre directament a tot el que més que escoltaràs. O sigui, dades com un de cada 250...
Clar, la gent la deixa impactada.
De repent... T'interessa que... Bueno, a veure, un moment. Si és un de cada 250, compta-me bé això, no? Perquè si és un de cada 40.000, diu, bueno, mira. No?
Sí, 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 absolutament.
I tant documentals o altres fonts que nosaltres podríem considerar menys rigoroses o menys currades o menys creïbles, com persones que treballen així de tal, pues tothom utilitza, no, com aquesta... golpe d'efecte.
Bueno, que, i ho fem servir també a nivell d'activisme, per exemple.
Clar,
no?
Clar,
és una estratègia exacte. Molt popular a nivell, per exemple, amb les qüestions de les retallades. O sigui, és com sintetitzar una informació que sigui impactant i que tregui l'atenció de la gent i que a més, si la poden retenir millor,
clar.
No? I si els hi pot fer continuar interessant-se amb la història, no? Doncs ja ho tens. No? Sí, és una estratègia així comunicativa molt bàsica,
sí,
no?
Sí.
Però no deixa de ser una estratègia.
Sí, i que en relació a l'estadística, igual jo crec que algun dia ens ho podem currar i fer un programa sencer sobre el tema, que jo crec que dona un munt de sí, no? Les grans fal·làcies a les que porta l'estadística. Sí, sí, ens interessa molt.
Sí, ens encanta aquest tema, Teo. Jo crec que...
Bueno, també hi ha una qüestió de que pot ser un tema polèmic. No? Els com es diu? Els biaixos de gènere, no? El com... intentes desmuntar aquests biaixos i en fiques d'altres, perquè al final a la que vols quantificar i donar significat a la quantificació acabes creant i recreant una vegada i una altra, no? A com ho fas. Penso que és una qüestió polèmica la de l'estadística, no? Que és una eina que pot ser útil per a algunes coses, però bueno, que és més complexa del que sembla.
Hi ha estadistes feministes que s'ocorren un muntó. Jo vaig fer un curs que hi havia un mòdul que era d'estadística feminista. Però és que jo sóc incapaç de mantenir l'atenció posada més de 10 minuts quan m'estan xerrant d'estadística, però semblava molt interessant. I eren feministes.
Que guai.
Sí, que alguna proposta hauria de tenir. Tenc uns textos que ja els passaré.
Vale.
Bueno, doncs una mica fins aquí aquest anàlisi dels documentals. No, bueno, aquests exemples que us hem posat, bàsicament el que esperàvem és una mica que us donguin eines per quan mireu, no? Des de materials divulgatius a materials una mica més complexos, no? que sigueu capaços de fer una mirada pues més superficial, més de disfrutar del que t'estan explicant i de conèixer coses, però que veieu quines són una mica les estratègies que es fan servir també moltes vegades per endilgar-nos coses per darrere i moltes vegades estratègies que s'utilitzen no de forma conscient, sinó pues, perquè són formes de relat, no? que bueno, que heredem, no? Com a format. No, en aquest sentit, una mica el paradigma de tipus de narrativa documental vindria a ser aquest últim docu que hem comentat, que és La ciència de los sexos, no, que barreja des d'experiències en primera persona, la mostra de casos, les informacions científiques, més les contracientífiques, més les culturals, més les socials, no, que fa com una espècie de recorregut per tot i fa un patchwork, no, del que vindria a ser... bueno, pues documentals més d'una sola modalitat, no?
I pues fa transdisciplinar.
Fa una mostra així més àmplia i fa servir diferents elements, no? Pues per ensenyar-te això, no? I bueno, està prou lograt, però bueno, té com hem vist pues les seves cosetes, no?
Sus dejes de normalidad.
Exacto. I jo m'encanta, però és que després mola, saps?
Bueno, però en el fons també és com veure una peli.
Sí, sí.
Vull dir, hi ha una part d'això i que sent que la informació que hi ha al voltant d'aquests temes acostuma a ser tan amb comptagotes o tan summament especialitzada o amb un llenguatge tan summament dens que s'agraeix, no? Que hi hagi un material, no? Que més popular, entre cometes, en aquest sentit i en un sentit positiu.
Clar, que igual és com quan veus The Word, no? Que no sé si a vosaltres us passa, però jo sé que és un mierdón.
Però m'encanta.
Però m'enganxa, no?
Ves, pues a mi no m'enganxa.
Yo tengo que reconocer... Bueno, no lo voy a decir en antena.
Bueno, doncs ara continuem amb el programa. Recordem que estem a Contrabanda, al 91.4 de l'FM, que ens podeu escoltar per internet a www.contrabanda.org.
Que avui no ens podeu trucar.
Perquè estem...
amb el telèfon espatllat.
I si ens voleu recordar el mail...
ni en tu casa ni en la mia, @gmail.com.
I el blog?
El blog, ni en tu casa ni en la mia... .wordpress.com. Que em va ser també és Twitter,
Te'l saps? Pues venga.
Sí. Ni en tu casa, guión bajo.
Toma. Doncs ara continuem. Fins ara.
Me acuerdo las palabras. palabras de mi madre de cuando yo era pequeña. Yo no escuchaba, me contaba otras cosas de poca importancia. Ahora me acuerdo otra vez. Mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor y con afecto. Madres hacen siempre cosas buenas. Ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles. Que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan la calle de la vida. Que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan. Que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan en la calle de la vida. Que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan. Dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos, que no se detienen. Tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida. Querida, querido, tú hablas un grito. ¿Por qué hablar es todo? Es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo? Es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo? Es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es? Вот, красивая рыба, буду без рафу, как ты дроси, слушай. Потому что я пою эту песню, песню, которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь, знаешь. Которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya vamos dando así por acabado el programa de hoy. Pero bueno, no queríamos acabar sin antes proponeros, ¿no?, otra cosilla, ya que vamos de programas de propuestas, de intentar generarse una pequeña interacción.
Pues sí.
Queríamos hacer una.
Sí, la propuesta que os lanzamos es, bueno, contar un poco así una breve contextualización de la propuesta. Se ha lanzado la campaña STP 2012 para este año otra vez. Es una red que lucha por la despatologización de las identidades trans. Entonces, bueno, proponen una campaña internacional cada año, un día de lucha en octubre y tal. Y dentro de esta campaña, aparte de proponer un día de lucha, que en este caso su propuesta es el 20 de octubre, si no recuerdo mal, aparte han lanzado un par de textos que igual está bien, es interesante, curioso leer y que vamos a comentar en próximos programas, ¿no? Estos dos textos se pueden encontrar en su blog, que es stp2012.wordpress, creo, sino buscando en Google stp2012 campaña contra la patologización trans, algo así, seguro que sale.
Con stp2012 basta.
Mira. Y los textos son reflexiones sobre el proceso de revisión de la CIE, que es el Catálogo Internacional de Enfermedades, desde una perspectiva de despatologización y derechos humanos. Este es uno. Y el otro es reflexiones sobre los SOC, los Standards of Care 7. Entonces, bueno, igual ya comentaremos en el próximo programa qué son los SOC, qué es el CIE y qué vinculación tiene eso con las realidades trans un poco, ¿no? Y comentaremos también algo sobre estos textitos. Decir también que a la par que se ha lanzado esta campaña desde la organización STP 2012, hay otras propuestas que se lanzan también para desde el activismo trans de esta ciudad, de Barcelona, ¿no? Que son propuestas que se están cociendo, pero que apuntan a un octubre trans vivo y combativo y que, bueno, ya iremos comentando, ¿no?
Referiros un poco que STP es el nombre que viene de la campaña por una propuesta concreta, ¿no?, de la eliminación de la patologización trans del manual DSM-5, y que estos textos un poco responden al avance también del tiempo y así del activismo, y proponen una revisión del CIE, que es una fecha que se acerca, que es el 2015. Si bien la revisión del manual este americano, de la American Association of Psychiatrists, iba a ser el 2012 y por eso tiene esta fecha como, ¿no?, como título de esta campaña internacional, un poco se amplían las miras hacia el 2015, que es cuando saldrán estos estándares de la OMS, ¿no? Entonces ahí como hay una voluntad, ¿no?, de una campaña así que se centraba, ¿no?, en un objetivo así como concreto en el tiempo, de ampliar este objetivo en el tiempo porque la realidad les estaba mostrando, ¿no?, también que, bueno, pues que eso es un camino de larga duración, ¿no? Uh-huh. Entonces estos textos también nos parecen interesantes porque amplían y recogen perspectivas así más amplias y además hacen propuestas concretas que nos gustaría un poco analizar, ¿no? Sí. A ver desde dónde se están haciendo estas propuestas, ¿no?, y qué proponen. Bueno, pero nos parece interesante echarle un vistazo a ver qué.
Sí, sí, sí.
Y bueno, si queréis saber también cosas del Octubre Trans, podéis echarle un vistazo a los programas del año pasado, que creo que le dedicamos un par en octubre y uno en noviembre.
O más.
Al respecto de las actividades de todo tipo que se hicieron alrededor de la visibilidad trans y de la despatologización de las identidades y los gustos, los tránsitos y el empoderamiento del propio deseo en el 2011, en el blog Ni en tu casa ni en la mía, .wordpress.com.
Y también me parece que hay un blog, ¿no?, que es, me parece, es octubretransbcn.wordpress.com.
O Manitransbcn también. El de la Manitrans como que lleva diferentes blogs de diferentes iniciativas, y el específico del grupo de octubretransbcn es este.
Vale. Pues eso, para quien quiera mirar.
Todo esto os lo pondremos en links, que no nos cansamos. Y hasta aquí
el programa de hoy. Ha sido un placer. Nos vemos dentro de dos. Nos escuchamos dentro de dos lunes.
Y hasta pronto. Love you. Thank you.